Al matí, amb Raquel García. Consumint consciència.
L'entitat Quilòmetre Zero Sabadell ha organitzat una nova jornada telemàtica per donar instruments als ciutadans per exercir un consum conscient i responsable. Serà el proper dijous 3 de juny a les 7 del vespre a través de YouTube del canal de l'entitat. Com ja hem fet en altres seccions a Quilòmetre Zero Sabadell, el que vol doncs, és reivindicar el sector del tèxtil a la nostra ciutat, però sota uns criteris de proximitat, sostenibilitat, economia social i solidària. I per conèixer què és el que ens espera d'aquesta jornada telemàtica, parlem amb dos dels membres de l'entitat, amb el Josep Alzinet i amb el Miquel Serra. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, expliqueu-nos primer de tot un dels instruments, no?, que tenim per exercir doncs, un consum conscient de roba, és tenir en compte que no sempre cal consumir, no?, que hi ha alternatives com la reparació, el segon ús o el reciclatge.
Sí. A veure, aquesta fira forma és la part d'un bloc que abarca tot el tèxtil, que és un sector enormement gran i complex i de molt dilatada trajectòria, que l'hem dividit en tres parts, on ja la vam fer, i la que farem ara és la que va a parts que d'alguna manera semblen una mica ocultes en això, no? I és el tema del disseny, és el tema de l'etiquetatge, és el tema del on està fet aquell famós made in, que en aquí tenim els més grans, un gran record, aquell Sabadell al Manchester espanyol, que es deia, perquè Manchester
sí,
en aquella època era de les ciutats amb més producció tèxtil que hi havia i que tenia més renom. I tot això sembla que s'ha anat diluint, i el que volem precisament és preguntar a la gent que treballa en això, que hi ha, si realment això s'ha diluït o si realment hi ha iniciatives o que passa que no es visibilitzen, que és un dels problemes que generalment tenim, que hi ha iniciatives però que no tenen prou de força com tenen les grans plataformes o les grans empreses per fer-se veure, i els mitjans doncs, moltes vegades o no volen, o no saben, o no en tenen coneixement de que existeixen aquestes iniciatives i no se'n fa ressò i no s'exposa prou. I que a la millor comprem una prenda que ens diuen que és de proximitat perquè l'ha fet de, doncs, un taller de Sabadell, però en realitat el teixit, la producció, l'etiquetatge, el disseny, tot això, a la millor ve de l'exterior. Llavors ja no és tan proper com podria semblar, no? Llavors tenim tot una bateria de preguntes i una sèrie de gent que participaran, en aquest cas en tenim quatre, i que cada un des de la seva experiència ens explicarà que realment sí que hi són aquestes iniciatives i, a més, algunes d'elles molt interessants i curioses. I em sembla que, a més, avui tens algú convidat per això.
Sí, ara després saludarem a una altra de les convidades avui a la secció, però també primer volia demanar-li al Josep, no?, que de totes maneres a l'hora de consumir productes tèxtils tenim opcions responsables com la roba ecoètica, no? I vosaltres precisament voleu parlar també de com es dissenya, es produeix i comercialitza aquest tipus de producte.
Sí, una de les coses que per nosaltres, com el consumidor ha estat central, és intentar conèixer quines són les vies, els mecanismes pels que com a consumidors podem informar-nos d'aquelles dades claus per poder fer exercir aquest consum conscient i responsable. I aquí, en aquest marc, és on apareix tot el tema de l'etiquetatge dels segells. El que tu comentaves relatiu a la roba ecoètica té molt més a veure amb els segells. Què és un segell? Un segell és una identificació normalment dissenyada i impulsada per una entitat privada que es compromet a garantir al consumidor que aquest producte que adquireix, en aquest cas tèxtil, respon a tot un seguit d'estàndards de qualitat. Estàndards de qualitat, pel que fa referència a la seva funció i a la seva durada, però també estàndards de qualitat en quant al procés de producció i a les condicions ètiques en què aquest procés de producció, des de el conreu de les fibres o la producció de les fibres sintètiques que generen tot aquest o que inicien tot aquest procés, passant per la fabricació, continuant per la confecció i acabant per la comercialització, amb tots els problemes de, diríem, de respecte a l'equilibri ecològic que comporta la greu i gran dispersió dels processos de producció, dels miniprocessos de producció, la que des de la fibra o des de natural o artificial fins a la roba que comprem, realment és present, una dispersió territorial que genera també efectes de sostenibilitat més que dubtosos. I aquí deixem comentar que hi ha dos aspectes: un, tot el que fa referència a l'etiquetatge, que són aspectes normatius, i l'altre, el que ara comentàvem, dels segells. Són dos aspectes diferents. L'etiquetatge respon a una, diríem, a l'establiment d'unes normatives d'obligat compliment que han d'informar a l'usuari, en aquest cas el consumidor d'un bé tèxtil, aquells elements fonamentals per la qualitat inicial, dos, per la conservació i manteniment, tres, per quins són els processos que ha de seguir en cas de conflicte, és a dir, de que el consumidor consideri que no es respecten els compromisos inherents a un fet de consum, i que aquestes tres components han de donar, lloc a una informació obligatòria a les etiquetes. Això és tot un paquet també tan interessant com el tema dels segells, que està més vinculat, com comentaves, al compromís ecoètic del producte que s'adquireix.
Doncs precisament una de les opcions per identificar aquestes empreses tèxtils ètiques és donar un cop d'ull al mapa del consum responsable de PAM a PAM. És un punt de referència on hi ha indexades de manera col·laborativa totes les propostes vinculades a l'economia social i solidària, i per això nosaltres hem convidat a la tècnica de PAM a PAM a la Judit Quintana perquè ens faci 5 cèntims. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Judit, primer de tot, explica'ns una mica què és PAM a PAM.
Doncs, com bé deies, és una eina col·laborativa, no? Es crea de forma col·lectiva entre moltes persones voluntàries i activistes, i ara mateix està gestionada per la xarxa d'economia solidària. Aleshores, això es tradueix en un mapa que podeu trobar visitant a pamapam.org, un mapa interactiu on es poden trobar més de 1.000 iniciatives a tot el territori català que han passat, diguem, un qüestionari que conté 15 criteris, que el que pretén una mica és posar les bases del què és i no és economia social i solidària. Per tant, totes aquestes iniciatives han estat entrevistades en profunditat i han passat aquestes qüestions que van al voltant de l'organització interna, la sostenibilitat ambiental, l'impacte social i ambiental dels seus projectes. I amb això el que pretenem és, doncs, visibilitzar una mica el que deia el Josep, no? Que ens falta visibilitzar aquestes alternatives. Doncs des de PAM a PAM precisament volem fer ressò de que existeixen alternatives de consum que les usuàries poden buscar en aquest mapa filtrant per sectors com poden ser alimentació, tèxtil, serveis, etc. I també les poden cercar per territori. Així pots trobar la teva zona, aquests llocs on pots consumir d'una forma alternativa, més conscient i sempre buscant aquest valor afegit.
Igual que doncs, els companys de l'entitat Quilòmetre Zero doncs, ens ajuden, no?, a visibilitzar doncs, tota aquesta tasca amb aquesta jornada que impulsen, vosaltres ho feu a través del vostre mapa. Ja ens ho has dit, no?, que podem trobar diferents sectors i també repartits pel territori, però explica'ns una mica també doncs, quines són doncs, això, aquestes empreses, aquestes entitats, no?, d'economia social i solidària que podem trobar. Posa'ns algun exemples.
Us referiu a tèxtil, per exemple,
sí.
Ja que estem no, en
sí,
aquest sector.
Exacte.
Doncs hem fet recentment un recull d'unes 34 iniciatives que són marques de roba. Si bé al mapa també es poden trobar botigues, tant de primera com de segona mà, hem fet un recull específic d'aquestes 34 marques de roba que inclouen des de roba de producció ecològica i local, no ecològica però sí local, roba que té, que es refereix més al missatge que porta, i tot això, totes aquestes iniciatives han passat aquests criteris. Per tant, sí que hi ha una part de responsabilitat ambiental i cura de les condicions laborals de les treballadores. I aquí dins hi ha milers d'exemples. Potser algun que nosaltres potser coneixem una mica més o destacaríem, per exemple, és Iaios.
Els vam tenir al nostre programa. Sí,
és que vosaltres estem molt ben informats. N'hi ha moltíssimes, des de algunes més petitones, que són de només una sola persona, fins a altres que inclouen també inserció social, que també creiem que és un fet de posar en valor, no? I, i aquí tenim Vora Barcelona, per exemple, o Més en Menys, que doncs, són projectes que combinen tant la reutilització com la inserció de persones amb risc d'exclusió social.
I què han de fer les empreses vinculades doncs, això, a l'economia social i solidària per sortir al vostre mapa? No? Quins criteris, com els seleccioneu?
Doncs qualsevol iniciativa que es reconegui una mica, no? Que s'identifiqui amb els valors de l'economia social i solidària, es pot autoproposar en el mapa, a l'apartat participació del web, de famapa.org. Les iniciatives es poden com proposar, aleshores, nosaltres fem arribar aquesta informació a les xinxetes, que són les persones voluntàries que es posen en contacte amb aquestes iniciatives, les entrevisten amb aquests, en base a aquests criteris que comentàvem abans, i si passen doncs, el mínim de barem estipulat, les publiquem al mapa i allà hi ha visible tant totes les dades de contacte, la ubicació, els tipus de producte, alguna foto, com trobar-los a xarxes, al web, hi ha com una informació molt completa, i a banda es pot veure quina puntuació ha obtingut amb cadascun dels 15 criteris que avaluem. De manera que hi ha aquest exercici de transparència, no?, per veure doncs, en quins aspectes sobresurt o té coses a millorar.
Em sembla molt interessant, ens ho feu molt fàcil. Per acabar, també, Judit, et volíem demanar què et sembla doncs, aquesta jornada telemàtica que ens proposen des de l'entitat Quilòmetre Zero.
Doncs jo la trobo supernecessària i agraeixo molt a Quilòmetre Zero a Sabadell que ens hagi convidat, perquè realment el consum tèxtil crec que és un fet que ens hem de plantejar molt seriosament, perquè per l'impacte que genera, sobretot, tant a nivell de drets laborals en moltes parts del món, i després tot el rebuig tèxtil que generem i molts cops no reutilitza.
Doncs també ens sembla molt interessant aquesta opció per aquesta jornada per això, no? Perquè precisament es posa sempre en el punt de mira el sector de la moda i evidentment cada cop trobem també més iniciatives, no? Que intenten doncs, fer les coses d'una altra manera.
I tant. I esperem que continuï així.
Això mateix. Doncs escolta, Judit, moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Doncs ara escoltàvem no, a la Judit, Miquel i Josep. Ella és una de les participants en aquesta jornada que heu organitzat doncs, al voltant d'aquest sector pel pròxim 3 de juny, però quins altres ponents també tindreu?
Mira, tenim a la Lluïsa Villanueva, que és de l'Escola Illa, d'aquí de la ciutat. Tenim a la Núria Espinac, que és d'Arts en Cims, que és una dissenyadora i patronista. I tenim a la Isabel Jimeno, que és la presidenta de la cooperativa de botigues Roba Amiga. Deixa'm fer una pinzellada molt transversal d'això. Per exemple, amb el tema del disseny, hem acabat imbuïts tant en aquesta globalització, sobretot en aquesta pressió anglosaxona o angloamericana, diguem-ho més, doncs, més així, que moltes vegades dissenyem sobre dissenys que ja ens venen. O sigui, no fem dissenys nous, no dissenyem amb mentalitat catalana o europea o espanyola o així, o sigui, propera, sinó que si veiem que el que s'està fent servir són Simpsons o són Disneys o són sèries de dibuixos americanes majoritàriament, el que fem és tunejar una mica aquestes idees, posar-li un toc folclòricament localitzat, però no partim d'idees genuïnament pròpies, no? Això et recordo una cosa que encara que no té res a veure amb el tèxtil, que és molt curiosa, no? I és que els diagnòstics de les malalties cardiològiques sempre han estat fets amb estudis sobre homes. I les dones tenen una fisiologia lleugerament diferent. Ja sé que no té res a veure amb això, però què té a veure? Què vull dir amb això? Vull dir que moltes vegades només anem copiant coses majoritàries i ens oblidem de les coses que ens són pròpies. Aquí teníem una sèrie de personatges, una sèrie d'idees que inicialment, jo que provinc del tèxtil, jo recordo a casa meva veure com es passaven llargues hores dissenyant dibuixets en el teixit, que era el típic disseny, i això no es feia copiant res, perquè en aquella època això no era tan fàcil. I ara tot això ha desaparegut, aquells granets, aquelles sarges, aquelles espigues, aquelles potes de gall, que són dissenys que els que hem compartit tèxtil coneixem, avui en dia jo pràcticament desaparegut de la circulació, tot això ja no... Dubto més a més que d'una data en avall, tret dels que són del rap, sàpiguen ni de què estic parlant, probablement.
Probablement sí, per això és interessant el que dius, no? Tot i que al principi m'havies despistat amb la comparació, però sí,
no, si copiem... La comparativa te la feia per Artem Sims, que és la dissenyadora. Mm-hmm. La dissenyadora, moltes vegades aquí ens arriben dissenys de roba amb un estàndard mundial, però la fisiologia nostra, dels catalans, per dir-ho d'aquesta manera, és la mateixa que la dels americans, o la dels alemanys, o la dels anglesos. O sigui, les talles, els volums, els pesos, les formes són les mateixes. Per tant, aquí què estem fent? Copiant els modelatges d'allà, les talles d'allà, que ens passa moltes vegades, que fem servir talles que no ens corresponen, o fem servir mides... A mi em passa, jo tinc un problema amb les sabates, perquè tinc el peu molt ample, i he d'agafar sabates amb números més grans, perquè si no d'ample no m'entren. Clar, llavors em pregunto, amb la roba interior, amb els pantalons, amb el que sigui, clar, tenim les mateixes mides? Llavors, la idea d'aquesta noia que fa, és dissenyadora i patronista... Clar, està fent amb models d'aquí. Ho tenim present? Ho visibilitzem, això?
Doncs molt interessant per això, per doncs, mostrar, perquè si copiem, copiem bé, però evidentment incorporem la nostra singularitat, no? Tot Clar. Això que tu comentaves ara. Què més ens voleu doncs, compartir d'aquesta trobada telemàtica?
Hi ha un aspecte una mica derivat del que ara comentava el Miquel, que té a veure amb una de les exigències que com a consumidors hem de tenir, que és l'aspecte de qualitat. Ho hem dit diverses vegades, però cal insistir. I amb això, a part dels segells, a part d'aquesta informació prescriptiva que hi ha d'haver a l'etiquetatge dels productes tèxtils, també hi ha un saber identificar elements de qualitat a l'hora de comprar. Jo per això us voldria recomanar, per fer-ne una introducció, però que em sembla una introducció interessant, persones que estan divulgant criteris, orientacions, al voltant d'aquest aspecte, compra de qualitat. En concret, la Montse Peirón, que fa aportacions, diríem, continuades a la revista Opcions, té diverses propostes amb, diríem, amb informacions molt sistematitzades, ben explicades, que penso que són interessants per conèixer a l'hora d'identificar elements de qualitat, tant pel que fa referència a les fibres com pel que fa referència als processos de producció, a la confecció. Llavors, aquesta és una primera idea important. O la Brenda Chávez, amb el seu llibre Tu consumo puede cambiar el mundo, que és una referència general pel consum, també pel tèxtil, que són referències interessants amb aquest aspecte d'intentar garantir que el que comprem és de qualitat. I per què? perquè la qualitat significa més durada. I per què cal més durada? Cal més durada perquè si estem en un procés de canvi cap a una economia circular on la reutilització o on la reparació sigui més freqüent, això exigeix més qualitat de partida. Per tant, el comprar de qualitat és un element central. I com a derivació, acabo amb això, respecte al que comentava el Miquel, és evident que individualitzar el consum, per tant, el producte, exigeix superar la seva durada. La massificació està vinculada a un consum de curta durada. Doncs bé, la qualitat és un element central si volem introduir-nos dins el món del consum més personalitzat i com una derivada d'un consum més local.
Jo diria que fins i tot fonamental, eh? Ara que també la Judit em parlava de We Are Yayos, quan els vam entrevistar en aquest programa, en aquesta secció, me'n recordo que explicaven això, que fa anys el que preguntava la gent quan anava a comprar un producte era quant durava, no quin preu tenia. Llavors, en això hem de ser també conscients si volem doncs, transformar, no? I tenir doncs, aquest poder com a consumidors. On us podrem seguir? En el vostre canal de YouTube, però què hem de fer si volem doncs, participar en aquesta trobada telemàtica?
Pues senzillament connectant l'enllaç que hem fet circular per les xarxes i també per canals de correu electrònic, senzillament doncs, a les 7 de la tarda, picar l'enllaç i anar seguint la jornada. Hi ha un xat obert en el qual es poden deixar preguntes que se li vulguin fer als ponents i que després de les intervencions, que ja procurarem que no s'allarguin massa, farem uns 40 minuts aproximadament d'intervencions de cada un, o sigui, uns 10 minuts de cada component, i llavors deixarem un espai d'uns 30 o 40 minuts més per respondre a preguntes. Deixa'm només acabar una cosa, perquè m'he deixat un ponent més, que és el de roba amiga, que el de roba amiga tancaria aquest cercle del que ara comentava el Josep, que és el del segon ús o el del reciclar, el del recuperar. Tenen un munt de contenidors escampats de color taronja, que alguns els deveu haver vist, deveu haver identificat, i que fan que aquella roba que o t'has equivocat al comprar-la, o ja no t'agrada, o has guanyat un quilo i ja no t'entra, o, en fi, el que sigui, o té una mica de desgast i tu ja no la vols portar més, probablement hi haurà gent que li donarà una segona vida. Probablement hi haurà gent que no li importarà o que tindrà la talla adequada o que el fet de que tingui una taca tant li farà o que el fet de que sigui d'un color que ja no és de moda també li importarà molt poc o ho transformarà en una altra cosa. Recordem aquella moda que hi va haver de les bosses que es van posar molt de moda que provenien de grans pancartes de plàstic que es tallaven i es feien bosses de senyora. Recordeu d'això?
Sí que ens en recordem.
Era un ús, era donar-li un segon... I, per tant, no llançar-ho i donar-li vida, no? Doncs... I generar lloc de treball, perquè, clar, això genera feina, genera treball, etc. No? Doncs, aquest és el quart component.
Doncs molts beneficis que descobrireu amb aquesta nova jornada que ens proposen des de quilòmetre zero, en aquesta jornada telemàtica, que us recordem serà el dijous 3 de juny a les 7 del vespre al canal de YouTube de l'entitat. Bon dia, Miquel i Josep, fins la propera.
Bon dia, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.